Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Són les 7. Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dilluns 26 de setembre, on farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, Yolanda Bernal als serveis informatius i l'Héctor García a les vies de so. I avui, que és dia festiu, per ser a Barcelona i algunes localitats també de Barcelona, el que farem nosaltres és posar-nos al dia de què és el que està passant aquesta tardor. Doncs amb la tardor que acabem d'estrenar, els experts creuen que ara és un bon moment per vacunar les persones més grans de 80 anys de Covid i també de la grip. Així, quan comenci el fred i els contagis tornin a pujar, estaran ben protegides. I un cop s'hagin vacunat els majors de 80 anys, es vacunaran els més grans de 60 i també el personal sanitari. Avui en parlarem amb el doctor Salvador Massip, que és doctor e investigador. I parlarem dels viatges de l'Inserso. Ai, quants de vosaltres heu viatjat, amb l'Inserso? Doncs atenció, que ja ha començat la venda dels nous viatges, però, atenció, amb un 40% menys hotels a la costa. Avui ens ho explicaran des de la Confederació d'Agències de Viatges. I les demandes d'ajuda per addiccions per part dels joves a Projecte Home han pujat un 14,7%. Avui en parlarem amb el psicòleg i terapeuta de Projecte Home, en Joan Mercader. Tot això i més des d'ara i fins a les 8 a la linterna COPE Catalunya i Andorra. I abans d'entrar en matèria, què és el que fem sempre en aquest programa? Doncs estar pendents del temps que ens esperen les properes hores. I aquesta informació la tenen des de l'Agència Estatal de Meteorologia, en David Torres. Què tal? Bona tarda, David.
Hola, bona tarda. Demà dimarts continuarà la tramuntana i el mestral a Tarragona amb cops que podrien ser forts i amb sol i núvols prims en general, però amb núvols més compactes al nord-est i amb precipitacions febles al Pirineu. Les temperatures mínimes seran de 16 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 13 a Lleida i 11 a Girona, i les màximes, sense gaires canvis, seran de 26 a Tarragona, 25 a Barcelona i Girona i, per últim, 24 a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David, per la informació. Anem ara fins al Servei Català del Trànsit. Hi ha alguna incidència, alguna notícia destacable? Sílvia de l'Amo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquesta operació del torn de la facilitat de la Mercè, que afecta Barcelona i quatre poblacions més a l'àrea metropolitana, hem de dir que l'AP7 presenta alguns punts de lentitud importants. En concret, a Subirats hi ha un accident en sentit Barcelona, un carril només obert i 4 quilòmetres de congestió. També tenim problemes en aquesta mateixa via a la Roca, a Montornès i a Barberà. En el cas d'aquesta AP7 a Tram Tarragoní, destacar l'Ametlla de Mar, on hi ha 2 quilòmetres, i a l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona, on n'hi ha 2 més. A l'entorn metropolità destaquem la B30, la C-17, la C-33 i la C-58, com a vies amb més problemes als accessos nord, sobretot la C-33, que presenta 5 quilòmetres i mig, i en el cas de la B20, la Ronda de Dalt, hi ha hagut una topada i encara, tot i que ja no hi ha cap vehicle ni cap carril tallat, sí que hi ha en aquests moments pràcticament un 4 quilòmetres per accedir a la ciutat de Barcelona. De moment això és tot. Bona tarda.
Gràcies. Sílvia, pendents d'aquesta operació tornada, després d'aquest festiu de les festes de la Mercè a la ciutat de Barcelona. I ara arriba l'actualitat de proximitat amb els companys de COPE Catalunya i Andorra dels serveis informatius. Yolanda Bernal, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem del piromusical d'aquesta nit de la Mercè a l'Avinguda Maria Cristina, que tancarà unes festes marcades pels greus incidents a la zona de Plaça Espanya.
Sí, recordem, saquejos a comerços, 20 detinguts per furts i dues agressions per arma blanca, una d'elles mortal. Els sindicats de la Guàrdia Urbana asseguren que el dispositiu previst ha estat completament insuficient. Des del CESIF es queixen de que la policia local no només ha perdut l'autoritat, sinó que falten agents per gestionar una ciutat com Barcelona. Hi ha 3.200 agents de la Guàrdia Urbana, però caldrien com a mínim 4.500. Eugenio Zambrano és el portaveu d'aquest sindicat.
Estamos completamente desautorizados. Da igual que sea Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra o la propia Policía Guardia Urbana. La falta de apoyo institucional nos ha hecho perder el principio de autoridad a la policía, la falta de recursos humanos, de recursos materiales, la falta de decisión política para que podamos emplear la fuerza legítima que nos da el Estado, ¿no?
Doncs l'Ajuntament obre la porta a revisar com s'enfoca la seguretat a l'Avinguda Maria Cristina de cara a properes edicions. El primer tinent d'alcalde, Albert Batlle, diu en qualsevol cas que els dispositius, les mesures, es van adaptant a cada situació.
Els dispositius, per descomptat, qui els estableix, són els responsables operatius de les forces policials i s'adequen segons les circumstàncies. És a dir, podem dir que no hi ha un dispositiu semblant d'un a l'altre.
Batlle reconeix que els preocupa i molt l'augment d'armes blanques al carrer, una realitat que no afecta només a Barcelona ni a les festes majors, sinó a tota Catalunya.
I on dèiem a l'inici del programa, Salut ja ha començat a administrar la quarta dosi de la vacuna contra la Covid a usuaris i treballadors de residències.
I un cop més, la primera catalana en rebre aquesta quarta dosi ha estat la Josefa, que viu a la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet. Recordem que ja va ser la primera vacunada a finals del 2020. Com ja es va fer l'any passat, aquest col·lectiu rebrà simultàniament la vacuna contra la Covid i la de la grip. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, explica com s'està actuant als centres.
És una vacunació que intenta que tot el centre residencial estigui vacunat i, per tant, al mateix temps vacunem a residents i vacunem a professionals que treballen a les residències, al personal que treballa a les residències en contacte amb les persones residents.
Dèiem que la Josefa ha estat la primera catalana en rebre la quarta dosi de la vacuna contra la Covid. En el cas de la Regió Sanitària de Lleida, els primers en vacunar-se han estat els 22 usuaris de la residència Bonlloc. La Irene i la Duració reconeixen que ja s'hi estan acostumant i que amb la vacuna estan més tranquil·les.
Bé, no m'he enterat de res, vull dir bé. I cada any mos vacunen per la grip, cada any a primers d'any.
M'han punxat una cada braç, una del Covid i l'altra del refredat.
De la grip.
Sí, i si no mos fem vacunes, què farem? Corre, cada moment.
Doncs en aquesta nova campanya de vacunació, els següents de la llista seran els majors de 80 anys que viuen a casa seva. Seran citats pel centre d'atenció primària per rebre la vacuna. I en pocs dies s'activarà també la franja d'entre 60 i 80 anys.
I mentrestant, Yolanda, a Tarragona, l'Ajuntament actuarà d'urgència a les zones més afectades pels forts aiguats de divendres.
Exacte, i els veïns de moment estan fent una avaluació dels danys, que són molt quantiosos per poder reclamar ajudes. A Cala Romana, que és una de les urbanitzacions més castigades, hi ha un centenar de cases afectades, molts cotxes arrossegats per l'aigua i danys en altres equipaments. La presidenta de l'Associació de Veïns, Belén Marrón, demana la declaració de zona catastròfica.
I que això ens ajude a tenir la inversió necessària per a poder adequar les rieres, adequar les infraestructures, limpiar tots els canals i evitar que algo així pues, pueda volver a ocurrir.
També estan quantificant els danys al barri del Serrallo, on la força de l'aigua va destrossar molts restaurants i es van dur també cotxes que hi havia aparcats.
I una fuita en una empresa química de Tarragona provoca males olors que han arribat fins al Baix Llobregat o al Garraf.
Sí, aquesta empresa, Acessa, produeix nafta, que és un producte semblant a la benzina. No és tòxic, però sí que provoca molt males olors. No hi ha hagut ferits, la fuita està a hores d'ara controlada, però sí que molts veïns han trucat al 112 per saber què és el que estava passant. Sergio Delgado és el director de Protecció Civil.
La fuita és un producte no tòxic, és de nafta, similar a la gasolina, i que produiria aquestes males olors per un canvi en la direcció del vent. Es fa seguiment de la situació per contrastar que no hi hagi nivells de risc.
Protecció Civil ha activat l'alerta del Plasecta. S'ha començat a trasbassar el producte a un altre dipòsit, però aquest procés encara es pot allargar unes hores i per això fins demà no es preveu que es pugui normalitzar la situació.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi bé.
I a les 7 de la tarda i 9 minuts arriba l'altra informació, l'esportiva, la de proximitat, la més propera a nosaltres, i ho fem amb el company d'esports, en José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Avui els esports tenen un nom propi, el d'Araujo, perquè sí. Ha escollit entre responsabilitat o compromís. Què ha passat?
doncs que jo crec que ha triat totes dues coses, eh? Responsabilitat i compromís, eh? Perquè no era una decisió fàcil la que tenia el central del Futbol Club Barcelona lesionat, recordem-ho, en el partit que disputava amb la seva selecció, la de l'Uruguai. Tractament conservador, tractament quirúrgic, mundial sí, mundial no. Doncs bé, jo crec que Araujo ha pensat més en blaugrana que no pas en clau de la seva selecció. Passarà pel quiròfan. Amb els detalls, la dona que ha estat tot el dia connectada al planeta Araujo, l'Helena Condis. Helena, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I també ha pensat en evitar una possible recaiguda, eh? Perquè si seguia un tractament conservador, els metges del Barça li deixaven clar que hi havia un alt risc de tornar a recaure d'aquesta lesió un cop tornés a competir. Per tant, Araujo ha pres una decisió valenta i també responsable. Finalment passarà pel quiròfan, escoltat el Consell dels Serveis Mèdics del Club en aquesta reunió que han mantingut al migdia, una reunió important on també hi era Xavi Hernández de la Ciutat Esportiva. Araujo viatjarà demà a Turku, Finlàndia. Serà intervingut d'aquesta lesió que té a l'adductor, té afectat el tendó, el dimecres, a càrrec del cirurgià Lasse Lempainen. Us sonarà perquè és una eminència que ja en el seu moment va operar a Ousmane Dembélé i a Sergi Roberto. El Barça en el comunicat no parla de temps de baixa, però pel que em diuen fons del club i també fons a l'entorn de Ronald Araujo, seran gairebé 3 mesos. Per tant, veuen molt, molt, molt complicat que Araujo pugui estar al Mundial, que seria la seva primera cita mundialista. L'he dit al seleccionador, ha parlat amb ell, Ronald Araujo, que l'esperaria, però és evident que ara mateix el 95% està descartat. En qualsevol cas, el jugador prioritza tornar al 100%, sense risc de recaiguda. Per això ha fet cas al cap dels serveis mèdics, el doctor Ricard Pruna, que aquest matí ja li ha deixat clar que el millor era passar pel quiròfan i aquest dimecres ho farà a Finlàndia, a Turku.
Respecte a Araujo, avui preguntàvem a la parròquia blaugrana al nostre compte de Twitter, @esportscope, si entendríeu que Araujo hagués decidit no operar-se per estar al Mundial. Per exemple, Luis Suárez, sense anar més lluny. Ho hagués entès el 59,1% de copenautes, no ho hagués entès el 40,9%. En tot cas, Araujo passarà pel quiròfan i sobre aquesta operació i sobre aquest tractament quirúrgic, avui hem consultat a Esportscope el nostre fisio de capçalera. Lluís, pots que ens expliqueu una mica els detalls de l'operatori i una mica també el postoperatori a l'hora de recuperar la millor versió de Ronald Araujo. L'escoltem.
Sí, per posar-nos un símil, si estem parlant que hi ha un fragment ossi, tota fractura per començar a veure un inici de consolidació sol ser un mes i mig aproximadament. I a partir d'aquí, després és treballar doncs, que aquest múscul treballi bé i que torni a posar en forma el jugador. D'acord? Llavors, si això supera, estem parlant que durant el primer mes i mig tampoc no es pot fer gran cosa, s'ha de procurar el mateix que es procuraria amb el tractament conservador, de que la cicatriu que es vagi formant sigui el més dúctil possible i el més ben drenada possible, i després posar en forma el jugador.
No s'acaba aquí el tema de la infermeria de Can Barça del vestidor de Xavi perquè de fa uns poquets minuts tenim calentets, Helena, els comunicats que afecten a Frenkie de Jong i a Memphis Depay.
Sí, millors notícies per Frenkie de Jong perquè el que té és una elongació i, per tant, sembla que el temps de baixa serà de, com a màxim, una setmana. De fet, el Barça confien en que podrà estar disponible per jugar dimarts que ve en el primer partit contra l'Inter de Milán, el Giuseppe Meazza. En el cas de Memphis és més complicat perquè té una lesió, té afectat el bíceps femoral de la cuixa esquerra i estaria entre 3 i 4 setmanes de baixa, tot i que el Barça en el comunicat no especifica el temps que estaran fora els dos, però insisteixo, Frenkie de Jong és una elongació al semitendinós i en principi la notícia és que la setmana que ve podria estar disponible per jugar aquest partit de Champions a Milà.
Molt bé, doncs de moment aparquem aquí el tema d'infermeria del Futbol Club Barcelona. Si hi hagués cap novetat...
Doctora Condis.
Sí. Tanquem de moment la consulta amb la doctora Condis. Gràcies, Helena, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Vagi bé. Bueno, i després de la infermeria, senyor Gil, una bona notícia.
Agenda.
Digui'm vostè calendari d'horaris de partits, perquè la gent té ganes ja de tornar a veure la partits de Lliga.
El senyor Tebas, ens ha facilitat també aquesta tarda els horaris de les jornades números 9, 10 i 11 de Lliga. Jornada número 9. Vaig agafant l'agenda.
Vingui, que tinc...
Perquè la jornada número 9 ens porta un Madrid-Barça. Al Santiago Bernabéu. Diumenge 16 d'octubre, 16:45 de la tarda.
Molt bé.
Curiosament, aquest partit serà el partit que farà de telonero de l'Espanyol Valladolid, que es jugarà a continuació, a 7:15 de la tarda d'aquest mateix diumenge 16 d'octubre. O sigui que el Madrid-Barça per davant, per fer boca, i després l'Espanyol-Valladolid. El Girona-Càdiz passa el dissabte, o s'avança el dissabte 15 d'octubre, a 14:00. La jornada número 10 és intersetmanal. Es disputa entre setmana i... A veure si vostè té programa o no té programa, però tots tres catalans van a parar el dijous 20 d'octubre.
Sí.
7:00, Almeria-Girona. 8:00, Osasuna-Espanyol. 9:00, Barça-Vilareal. Com tots tres catalans juguen el 20 d'octubre, sí, la jornada número 11, tots tres catalans juguen el 23 d'octubre, que és diumenge.
Uh-huh.
14:00, Espanyol-Elx. 18:30, Girona-Osasuna. 9:00, Barça-Atlètic de Bilbao. Tot això mentre no es recupera l'activitat a un Espanyol que torna a la feina demà a la tarda, 6:45, els homes de Diego Martínez, mentre que el Girona doncs, estan més pendents de veure si li poden o no treure un partit de sanció a Michel Sánchez. Preguntes en blanc i blau i en gironí a @esportscope. Sap vostè que divendres va haver-hi uns incidents al camp de l'Espanyol, sí, amb el Marroc-Xile, etcètera, etcètera. Mm. Tornaríeu a llogar el RCD Stadium per un partit internacional de seleccions? Doncs no tornaria a llogar-lo al 56,3% de copenautes. Sí que ho faria al 43,7%. Respecte a Mitchell i respecte al Girona, confieu que li treguin algun dels dos partits de sanció al tècnic del Girona? Doncs no hi confia el 79,2% de copenautes. Sí que ho fa al 20,8%.
I té vostè un últim hora de la selecció espanyola.
Tinc un regal per vostè. Vostè que demà la selecció espanyola juga a Portugal, a Braga, és l'últim partit de la fase de grups de la Lliga de Nacions. Hem de guanyar per estar a la fase final i doncs està també fresca en el temps la roda de premsa de Sarabia i del tècnic Luis Enrique. Vostè, si fos entrenadora de futbol, treballaria a les seccions de pilota parada?
Sí.
Sí. Home, doncs miri, després de que Suïssa ens hagi fet 2 gols a pilota parada a l'últim partit que es va disputar a Zaragoza, li han portat aquesta pregunta al seu ídol, Luis Enrique Martínez.
Después de solo 15 años de jugador y más de 10 como entrenador, no lo sé. Quiero decir, en unas acciones a balón parado, da igual que seas 11 contra 9, te puedes encajar gol. Yo he tenido entrenadores que lo entrenábamos, es más, recuerdo una racha como entrenador en un club en el que se convirtió en una obsesión. Entrenarlo cada día, desastroso, seguimos encajando goles. ¿Tiempo para trabajar? No pienso trabajar ninguna acción a balón parado. De hecho, los entrenamos en vídeo porque no tengo tiempo para eso. Con el tiempo que tengo, me ha pasado en los clubes, da igual.
Que lo sepas.
Ha quedado clarísimo.
Clarísimo.
Escolti'm, més informació...
Sabia que li agradaria el document.
M'ha encantat. A Cope Punés, sí, 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 i a les xarxes d'Esports Cope. El que no m'agrada tant és que el Madrid-Barça sigui a 4:15 de la tarda. Una hora, l'hora de la siesta, senyor Gil, la migdiada, no sé jo,
és qüestió de, és qüestió de fer un dinar familiar,
sí, sí, clar,
convocar-lo a 1:15 de la tarda,
jo crec,
i després,
que
i després de les postres, el clàssic.
Bueno,
Madrid-Barça.
No sé
si hi ha, i si hi ha barcelonistes i blaugranes al mateix dinar, ja...
Clar, clar.
Tot complet.
El piro musical està...
El piro musical està garantit.
Està garantit. Senyor Gil, gràcies, que vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà, Montse.
I nosaltres el que farem ara d'aquí a res, parlar de que Catalunya ha començat a posar avui la quarta dosi de la Covid juntament amb la vacuna de la grip a la gent que viu a residències. Ens ho explica el doctor Salvador Massip i li preguntarem si és positiu o no posar-se 2 vacunes alhora. Ara ens ho explica.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paulaner, cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 5 al 16 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-barcelona.es. ¡No faltes! Oktoberfest Barcelona y Paulaner recomiendan el consumo responsable.
Dicen que vienen tiempos difíciles que no dependen de nosotros ni podemos evitar. Lo que sí podemos cambiar es nuestra salud y energía para luchar contra estos inconvenientes. Perder peso es salud y calidad de vida. Llámanos.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93 414 36 31.
Arriba al Liceu l'òpera inaugural de la temporada, Don Pasquale de Donizetti. Una comèdia plena d'embolics amb Sara Blanc, Xavier Anduaga i Carlos Chausson. A partir del 21 de setembre. Entrades a liceu.cat.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo.
De dilluns a divendres, Momentos amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu...
Catalunya ha començat tot just avui a posar la quarta dosi del Covid-19 juntament amb la vacuna de la grip a les residències. El Ministeri de Sanitat ja havia fixat aquesta data com l'inici de la vacunació de les quartes dosis del coronavirus i la Conselleria de Salut de Catalunya va anunciar ja fa mesos que posaria conjuntament les quartes dosis juntament amb la vacuna de la grip. Doncs diuen que els grans de 80 anys són els més vulnerables i que són el grup prioritari per començar a immunitzar contra ambdós virus. Avui en parlem amb el Salvador Massip, metge i investigador, i que és un plaer, com sempre, tenir-lo amb nosaltres avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Salvador, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, com està la situació ara mateix de la Covid?
Bé, està bé, en el sentit que no tenim cap onada en aquests moments i estem encarant el que serà la temporada de tardor, on segurament podem esperar una pujada de casos, doncs en bones condicions.
Què et sembla que s'hagi començat tot just avui a Catalunya a posar aquesta quarta dosis de la Covid-19 juntament amb la de la grip?
És un bon moment. De fet, primer que res, és bona idea posar les dues a la vegada, perquè són les dues malalties que en aquests moments poden donar problemes. Recordem que tant la Covid com la grip són malalties que, en principi, la major part de la població els passarà relativament lleu, però hi ha una part que pot tenir complicacions i hi haurà una part que morirà d'aquestes malalties. Per tant, el més important és que, sobretot, la població més fràgil, més vulnerable, estigui ben vacunada. Mm-hmm. I això és més fàcil aconseguir-ho fent-ho a la vegada, no demanant a la gent que vagi dos cops a punxar-se. És molt més fàcil si ho fas de cop. Per tant, crec que, en aquest sentit, vacunar-se de la Covid i de la grip ara sembla una bona idea, sobretot això per la població que té més risc de tenir complicacions.
Hi ha molta gent que dirà, és que m'estan ficant dos virus a dintre del cos a la mateixa hora.
Bueno, pensa que els nens els hi posen tres i no passa res. O sigui, això és una cosa molt habitual. La triple vírica en els nens són tres vacunes de cop. De fet, això es va fer ja la temporada passada. La tardor passada, en molts països van fer-ho les dues a la vegada, no s'ha vist cap complicació especial. Per tant, en aquest sentit, no s'ha de tenir por de que això sigui un problema.
Estem parlant de fàrmacs d'alta càrrega viral que mantenen els anticossos, crec, durant 6 mesos només?
Aquest és el problema, que els anticossos de la Covid van baixant. Sí que es baixen, però la protecció de base és bastant alta encara. A veure, s'ha d'explicar bé el tema dels percentatges aquí. Amb la vacunació que tenim tots ara, amb dues dosis i una de reforç,
sí,
tenim més o menys una protecció d'un 80-85%, en el sentit que 80-85% de la població no tindrà casos greus. Si donem la quarta dosi, la dosi de reforç d'ara, passarem de 80-85 a 95-99, és a dir, guanyarem almenys un 10% de protecció. Clar, això pot semblar poc, però si penses en un virus que contagia molt, al final el número de persones que poden acabar a l'hospital són moltes. Per tant, aquest 10% s'anirà bé per evitar això, que se saturin els hospitals, se saturin la primària, com sol passar quan hi ha això. A més, recordem que tenim a la vegada l'onada de grip, per tant, estarem parlant de dues malalties respiratòries que poden donar complicacions, que poden omplir hospitals. Per tant, en aquest sentit, el fet que hagin d'anar revacunant és una cosa que sabíem des de ja fa temps amb aquestes vacunes, perquè els anticossos baixen. Insisteixo, no vol dir que estiguem totalment desprotegits. Tenim una protecció encara força bona amb les tres dosis, encara que hagin passat uns mesos, però sí que val la pena reforçar-la, fer una dosi addicional per assegurar-nos que comencem la temporada difícil amb el màxim anticossos.
Escoltava el doctor Trilla, Salvador, que deia que la quarta vacuna és una vacuna important, però que no creu que sigui l'última, perquè diu que la nostra immunitat no és definitiva, no ho és, almenys amb aquesta malaltia.
No, i crec que hem de deixar de comptar els números de les dosis. Doncs no té sentit dir la tercera, la quarta, la cinquena. No ho fem amb la grip, oi? La grip també ens en posem una cada any i no comptem. Crec que amb la Covid hem de començar a pensar en el mateix. És molt possible que calguin dosis de reforç cada temporada o fins i tot entre mitja temporades, perquè hem vist que la Covid dona també onades a l'estiu o abans de l'estiu. Per tant, podria ser que quan hagin passat 5-6 mesos de l'última vacunació es consideri que el nivell d'anticossos ja no és tan alt i de cara a la següent onada s'hagi de tornar a revacunar. Durant quant temps? No sé, això pot ser que vagi canviant, i veient com va evolucionant la pandèmia, però estem parlant també, clar, d'un virus que muta, canvia, i hem d'estar alertes i ben preparats. Per tant, pensem més que aquesta és la tercera, aquesta és la quarta, pensem en que és una dosi de reforç per a una població susceptible i fràgil que pot acabar amb problemes just quan es preveu que hi hagi una altra pujada de casos.
Hi ha molta gent, Salvador, que no es vol posar la dosi de reforç. Per exemple, hi ha molta gent jove que la tercera no se la van arribar a posar perquè ja van tenir la malaltia.
Sí, és veritat. Això, a mesura que la malaltia deixa de tenir tanta rellevància i deixem de deixar afectar-se tant la nostra vida, la gent percep doncs, que aquesta malaltia és menys important, per tant, no cal fer res. Bé, jo els diria que vagin a mirar el número de morts que hi ha, que encara hi són. O sigui, el número de morts i el número de casos que acaben a l'hospital o que acaben amb Covid persistent, evidentment, és un número molt més baix que els que teníem al principi, però això no vol dir que no existeixi. I, per tant, això no vol dir que no hàgim de fer tot el possible per salvar el màxim de vides. És cert, també, que ara potser no és tan rellevant com era abans que els joves es vacunin. Ara no estem parlant d'una campanya de vacunació de tota la població de la gent jove, perquè no estem intentant frenar que el virus circuli, sinó que estem, sobretot, dirigint aquesta campanya a les persones que sabem que són les que tenen més possibilitats d'acabar a l'hospital. Per tant, en aquest sentit, tota la gent gran, molt recomanat que es posin la vacuna de la grip i la de la Covid.
Un cop s'hagin vacunat, Salvador, els majors de 80 anys, es vacunaran els més grans de 60 i el personal sanitari?
Espero que sí. Al Regne Unit, on visc jo, s'ha obert la vacunació als majors de 750. On exactament quina és l'edat de tall variarà d'un país a l'altre. Sens dubte, majors de 65 són els que segur que s'han d'acabar vacunant. Majors de 60 o majors de 50, doncs mira, si també els pots vacunar, doncs tot això que guanyaràs. Però sobretot els que formen el grup principal de persones que acaben amb problemes són els majors de 65. Té lògica, té sentit començar amb els més de 80, que són els que realment tenen més perill, i les residències, evidentment, que és el lloc on hem vist abans que es transmet més el virus. Per tant, en aquest sentit, crec que la campanya té molta lògica i que s'anirà ampliant a poc a poc a edats més inferiors a mesura que tinguem cobertes aquestes edats.
També he llegit que si l'Omicron és la variant que continua entre nosaltres, si aquesta és la que es manté, els joves estan ben protegits per evitar símptomes greus, no? Parlem dels vacunats.
Sembla que l'Omicron és cert que està donant molt menys símptomes greus i sobretot està donant molt menys en gent jove. Com dèiem abans, des de l'arribada de l'Omicron i des de que estem tots ben vacunats, sembla que els casos greus estan molt, molt limitats a la gent gran, a la gent de més edat. Per tant, fins a cert punt hi ha una certa tranquil·litat entre la població més jove. Recordem per això que deia abans, que hi ha una cosa que no surt normalment a l'estadística, que és la Covid persistent. En aquests moments s'està parlant que podria haver-hi entre 15 i 20 milions de persones a Europa només amb Covid persistent. La Covid persistent no és una broma. Si coneixeu algú a prop que té Covid persistent, alguns d'ells realment són casos molt limitants, que no poden sortir de casa, no poden fer la feina normal, i això està passant sobretot amb gent de mitjana edat, de voltant de 40, 50 anys i més amb dones. Per tant, recordem una vegada més, la Covid no és la grip, no és un virus respiratori només, és un virus que encara no entenem del tot, que dona problemes i complicacions molt més àmplies de les que pensàvem al principi, que encara no sabem ben bé com evolucionarà i quina importància tindrà a llarg termini, i per tant, com més segurs i més precaució tinguem, jo crec que de totes les edats, millor.
Salvador, està creixent la pressió sobre el Departament de Sanitat perquè s'eliminin les mascaretes en el transport. Hi ha algunes comunitats i cada cop més experts que aboguen per la seva retirada. Tu, com a metge, com a investigador, estaries a favor de la retirada, tot i que també hem de dir que quasi bé ningú es posa la mascareta al transport públic. Ho dic perquè jo sóc usuària, i si anem 20 persones a un vagó, portem mascareta 2.
Aquest és el problema. A veure, jo seria partidari que tothom portés mascareta al metro ja per sempre, durant les temporades sobretot de més risc d'infecció. No és de Covid, sinó de grip i totes les malalties respiratòries que venen ara a la tardor i a l'hivern. Això és una cosa que es feia a la Xina ja molt abans de la pandèmia. És una cosa que tampoc és tan complicada de fer, portar una mascareta al metro o a l'autobús, on sigui. Tal com ho estem fent ara, la veritat és que no té molt de sentit. O sigui, que hi hagi una norma que la gent no compleix i que no podem fer que la gent compleixi, la veritat no sé fins a quin punt això té un impacte real en frenar el contagi. Si tothom ho fes, sí. O sigui, si realment poguéssim dir tothom amb mascareta i anem amb compte, sí, llavors, sens dubte, jo votaria per això. Però tal com està ara, ja podem, si ho traiem, no crec que hi hagi molta diferència.
T'agraeixo molt, com sempre, Salvador Massí, metge investigador, que hagi estès la trucada de la COPE tot just avui, en el que Catalunya posa la quarta dosi de la Covid juntament amb la vacuna de la grip a residències, i que després de l'agenda 80, doncs segurament començarem ja amb els de 60. Salvador, gràcies. Bona tarda.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sabíeu que l'Inserso ja ha començat la venda de viatges amb un 40% menys hotels a la costa? Molts allotjaments habituals han decidit no participar-hi perquè no els hi surt a compte pels baixos preus que els ofereix el Ministeri de Drets Socials i pel fort increment dels costos. Avui parlem amb el Pablo Parrilla, que és el vicepresident econòmic de la Confederació Espanyola d'Agències de Viatges. Pablo Parrilla, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es una buena noticia que haya empezado ya esa venta de los viajes del Inserso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que después de estos dos años de tanta incertidumbre y tantos problemas, el que definitivamente se haya tornado a la normalidad y al inicio de los viajes, pues es una muy buena noticia para el sector.
He estado leyendo, Pablo, desde el inicio de los viajes del Inserso, que creo que hace ya como unos 44 años, y con aquel anuncio que hizo la gran Florinda Chico para anunciar que existían estos viajes, he estado leyendo cantidad de anécdotas de gente que, gracias a esos viajes, ha podido subir por primera vez a un tren, a un avión, ha podido ver el mar, otros la montaña, otros incluso era la primera salida que hacían en su vida, y que les ha llenado pues de muchos recuerdos para guardárselos en la memoria para toda la vida. La importancia del viajar, ¿verdad, Pablo?
Totalmente. Yo te puedo decir que aproximadamente, pues llevo también alrededor de unos 28 años, de los cuales he vivido esta evolución de los viajes del incenso. Y efectivamente, en esos inicios profesionales dentro del sector de las agencias, recuerdo la gente esa ilusión de que en muchas ocasiones pues no conocían, no habían tenido ocasión de ir a visitar el mar, y bueno, pues era algo excepcional el que eran unos viajes realmente asequibles y bueno, pues con la subvención que llevaban para poder realizar estos viajes. De aquellos años a ahora, lógicamente, se ha producido una evolución. Las prioridades, el viaje se ha metido en el ADN de las personas y todos tenemos la necesidad de viajar, y esto pues ya prácticamente es anecdótico y en contadas excepciones. Pero, sin embargo, estos viajes siguen teniendo para el usuario una importancia y una demanda, pues bueno, se pone de manifiesto que hay alrededor de unas 800 y pico mil plazas a la venta y hay más de 2,5 millones de acreditados.
Madre mía. Oye, la otra noticia, digamos la cara B de la moneda, es que han empezado esa venta de viajes del Inserso, pero hay que decir que con un 40% menos de hoteles en la costa, decía yo al inicio, porque dicen que no sale a cuenta, ¿no?, por los bajos precios que los ofrece el Ministerio de Derechos Sociales y por el fuerte incremento de los costes. ¿Esto es así?
Es tal cual lo acabas de describir. Ya era algo que, previo a la pandemia, inclusive el modelo de financiación y de precios que tenían los viajes del Inserso, pues los diversos actores del sector veíamos un poco con recelo pues la remuneración que se recibía, porque prácticamente pues era nula. En este caso, posterior a la pandemia y con la situación económica que tenemos de inflación y demás, pues lógicamente los costes han subido un montón, pero sin embargo los márgenes de esta operación pues prácticamente son nulos. Entendemos que todos tenemos que arrimar el hombro, son unos viajes especiales y demás, lo que ocurre que claro, no podemos en ningún caso, somos empresas, y entrar en pérdidas que lógicamente no puedan soportar esta operación.
Estamos hablando sobre todo de hoteles, Pablo, de Baleares y de Cataluña, ¿no?
Sí, bueno, y del Levante. Bueno, en el Levante hay el gobierno de la Comunidad Valenciana les ha dado una ayuda para que puedan operar este programa, pero realmente, efectivamente, es en general, los precios por persona que se están barajando pues no cubren prácticamente pues ni la manutención ni el alojamiento por los costes indirectos directos que tiene la luz y las materias primas que utiliza un hotel.
Te iba a preguntar, ahora que obviamente hay la subida del IPC, la guerra de Ucrania, la subida de un montón de productos, ¿los precios del Inserso también se notan o se mantienen todavía esos precios asequibles?
Se mantienen. Son unos precios realmente económicos y merece la pena. Merece la pena sobre todo porque el componente del transporte, en muchos de los casos, o bien sea en tren o bien sea en avión, el desplazamiento, lógicamente los precios que se están incluyendo en los paquetes de hotel y avión, pues prácticamente no cubrirían, si fuesen en circunstancias normales, ni siquiera la parte del aéreo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay una diferencia muy importante respecto a los precios.
He consultado que más o menos sería, Pablo, entre los 115 euros de viajes a capitales de provincia o los 400 euros si nos vamos a las Canarias, ¿no?
Exactamente. Si miramos en esta temporada de invierno un viaje normal a Canarias, pues lógicamente el precio de venta al público es bastante superior. Uh-huh.
Pablo, hay mucha gente que dice, ay, tengo un amigo que siempre está viajando con el Inserso, oye, y a mí no me sale la plaza que a mí me gusta. Esto lo habrás oído tú después de tantos años trabajando con ello, ¿no?
Por supuesto que sí, a diario. Los viajes del Inserso, como dije inicialmente, hay muchos más acreditados que plazas se ponen a disposición, pero es que incluso los usuarios pueden viajar hasta 5 veces. Con lo cual, al final, la gente que no pone problema a viajar en una fecha o en otra, a un destino u a otro, tiene muchísimas más facilidades para poder viajar para él que quiere una fecha concreta y un momento concreto. Entonces, bueno, nos encontramos con todo tipo de causística, y además tenemos que añadir que el primer día que se ponen a la venta hay unos usuarios que tienen prácticamente garantizada la plaza porque son los que la tienen concedida, y el resto de usuarios pues ya van a cubrir vacantes, van a cubrir cancelaciones, y muchas veces esa elección de destino o esa elección de hotel o de fecha pues se les hace muy difícil, y por eso pues generan esta sensación de nunca puedo conseguir lo que yo quiero y otros sí.
Las personas que están acreditadas, Pablo, por el Inserso, se tienen que dirigir a una agencia de viajes, ¿no?
Sí, bueno, a través de las plataformas de los dos operadores principales, que son Mundiplan y Mundo Senior, pueden adquirirlos también directamente. En cualquier caso, luego la recogida de los billetes se puede hacer también a través de la agencia de viajes, pues si requiere algún tipo de explicación o bueno, pues simplemente por esa confianza. Pero bueno, dentro de lo que son las agencias de viajes, estamos a su disposición. En la mayoría de los casos hay alguna agencia que no lo comercializa, pero en la mayoría, lógicamente, sí damos este servicio a los usuarios.
¿Cuántas veces hemos dicho aquello, Pablo, de ay, qué ganas de estar jubilado para estar viajando todo el tiempo con el Inserso, ¿no?
Sí.
Esperemos que nosotros lleguemos a ese punto, que todavía existan.
Sí, la verdad es que es algo que como muchas de las cosas que nos pasan en el día a día, siempre genera esa incertidumbre, y llegará, cuando nos llegue el momento, tendremos la ocasión de poder viajar con el Inserso. Yo espero que sí. Al final, lo dije antes, el viajar se ha convertido en una necesidad de las personas, está dentro del ADN, y bueno, pues es el envejecimiento activo, que es tan importante cuando la gente, pues bueno, deja de trabajar, ha hecho el esfuerzo durante toda su vida, y al final tiene una merecida recompensa que, bueno, pues una parte son estos viajes del Inserso.
Desde luego, a mí me da mucha envidia cada vez que llega la carta a casa para mis padres, si veo turismo cultural, turismo para ir playas, turismo tal. Me entraron unas ganas de apuntarme a todos, pero bueno, tendré que esperarme. Si Dios quiere, tocaremos madera, nos veremos en algún viaje, Pablo. Ha sido un placer hablar contigo, Pablo Parrilla, vicepresidente económico de la Confederación Española de Agencias de Viajes, unas agencias que realmente lo han pasado muy mal durante esta pandemia. Muchas han tenido que cerrar la persiana, pero la cosa parece que se ha reactivado. Esperemos que lleguen mejores épocas como las tuvieron en su momento tantas agencias de viajes, y que tan felices nos hacían buscándonos esos destinos, esos hoteles y esos lugares para disfrutar de nuestras merecidas vacaciones. Pablo, muchas gracias.
Montse, muchísimas gracias, y lo último que has dicho, que así sea, efectivamente, que podamos seguir vendiendo ilusiones.
Que así sea. Gracias, Pablo. Un abrazo.
Otro para ti.
Gracias. Bueno, a las 7 de la tarde, 41 minutos, vamos ahora con una noticia con buena energía. Naturgy da un paso más en su apuesta por la transición energética y la producción de energía a nivel local y la economía circular. La compañía adapta la planta de biometano instalada en la explotación ganadera de Porgapors, en el municipio leridano de Vilasana, para inyectar gas renovable en la red de distribución del grupo en el año 2023. A partir del próximo verano, esta instalación inyectará 11,8 gigavatios hora año de biometano en la red de distribución de gas, equivalente al consumo anual de 3.150 hogares. Evitará la emisión a la atmósfera de más de 2.450 toneladas equivalentes de CO2 al año, lo que equivale a plantar más de 4.900 árboles. Y es que con Naturgy siempre tenemos muy buenas energías.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena, buena!
Han cantado y fibra de la buena, buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowy. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
Estàs escoltant la linterna a COPE Catalunya i Andorra, ja saps, de dilluns a divendres, de 7 a 8 de la tarda, i qualsevol cosa que escoltis en aquest programa pots després recuperar a través de cope.es/la linterna COPE Catalunya i Andorra. I ara atenció, perquè parlarem d'un tema força seriós, perquè després de la pandèmia de la Covid, d'haver estat tancats, han crescut i molt les demandes d'ajuda per addiccions per part dels joves. Avui en parlem amb un psicòleg i terapeuta de Projecte Home, en Joan Mercader, perquè ens ho expliqui.
¿Te imaginas producir y consumir tu propia energía solar sin tener que instalar placas en casa?
Iberdrola, líder mundial en energías renovables, está implementando una red de comunidades solares que permiten disfrutar de esta energía a viviendas que estén en un radio de 500 metros de cada comunidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Les demandes d'ajuda a Projecte Home han crescut un 14,7% en els últims dos anys, entre el 2019 i el 2021. Els dos grans problemes pel que fa a les addiccions continuen sent la cocaïna i l'alcohol. En total, Projecte Home va rebre 2.216 demandes d'ajuda el 2021, per les 1.702 del 2022, quan hi havia el confinament. Avui en parlem amb en Joan Mercader, que és psicòleg i terapeuta de l'entitat. Joan Mercader, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'augment de demanda va lligat a un deteriorament de la situació en què arriben les persones a la vostra entitat, a Projecte Home?
Sí, és una de les conclusions, no?, que hem pogut extreure a partir de les dades, de que efectivament va lligat, doncs, a un augment d'un major deteriorament tant de salut mental com física, així com de les condicions socioeconòmiques de les persones que arriben a l'entitat. Venen amb diversos factors de vulnerabilitat, com per exemple doncs, situacions de desestabilització psiquiàtrica, sense suport familiar, sense habitatge o fins i tot sense autonomia per a dur a terme doncs, gestions bàsiques. Uh-huh. No? I això sí que ho hem detectat.
Joan, quin seria el perfil dels usuaris? Estem parlant d'homes?
Sí, la gran majoria, bé, més del 85% doncs, són homes i només un 15% són dones. La mitjana d'edat és de 42 anys. Si ho diferenciem a nivell de gènere, les dones arriben més tard. La mitjana són 45 anys, en canvi els homes doncs, arriben més aviat, amb 41. L'edat és important perquè quan més llarg doncs, o més tard arriben, significa doncs, que tenen un major recorregut de consum i, per tant, doncs, tenen un major també deteriorament. I el que hem vist també doncs, a nivell de perfil és que un 37% doncs, la seva principal font d'ingressos és l'atur, pensions i altres prestacions, yeah. Quan abans, no, el 2019, la seva principal font d'ingressos era la feina, no?
S'observen diferències d'importància en els patrons de consum d'homes i dones? Els homes són els que consumeixen cocaïna i les dones alcohol?
Sí, així és. Tal com dius, les dones, la seva principal substància de consum és l'alcohol, i això ho lliguem molt doncs, en que és una substància legal, de fàcil accés, i a més hi ha menys percepció de risc, però sobretot no el consum que poden fer de l'alcohol les dones és un consum domèstic que es consumeix també en soledat i també és difícil que es detecti per part de l'entorn, no? Per tant, és un patró molt associat a la soledat i a la insatisfacció i que la dona accedeixi, no?, només un 15% a programes de tractament també té molt a veure doncs, amb que hi ha més estigma social, hi ha menys suport familiar, també té més càrregues familiars i això fa doncs, que dificulti el seu accés a tractament.
Amb la pandèmia, com ho han viscut aquestes persones, Joan?
Bé, ha sigut bastant complicat, no?, perquè moltes persones, no?, moltes atencions, no?, demandes d'ajudes venien doncs, de situacions bastant, com hem dit anteriorment, de deteriorament
sí.
Tant mental com físic, no? Per tant, doncs, moltes persones que han demanat atenció ho feien des d'una urgència, no? I moltes d'aquestes persones doncs, han pogut entrar a tractament, més de 1.500 persones, però n'hi ha d'altres doncs, que han hagut de prioritzar doncs, com el tema de la llar o fins i tot primer una estabilització psiquiàtrica, no? Per tant, uh-huh. Ha sigut un panorama doncs, bastant complicat.
Quin és el primer pas per solucionar aquests problemes amb aquestes substàncies? Primer, voler curar-te.
Sí, la voluntat de la persona i que la persona tingui consciència del problema i que tingui ganes
de deixar l'addicció és el primer pas, no? Per això valorem molt aquesta primera trucada, aquesta primera demanda d'ajuda, perquè ja és un pas molt important i de molta valentia, no? De voler fer aquest canvi, i perquè no només el canvi és deixar de consumir, sinó de, per exemple, doncs deixar enrere amistats que puguin consumir, afrontar doncs dificultats que puguis tenir a nivell de emocional, a nivell familiar, per tant doncs és al final és un canvi en el teu desenvolupament personal, no? I fer aquest primer pas doncs és molt important a través d'aquesta trucada, i a partir d'aquesta trucada doncs fem una primera entrevista per conèixer la problemàtica i poder-lo derivar doncs al programa de tractament més oportú aquí dins del Projecte Home.
És dur per les famílies, eh? Joan, conec gent que està fent seguiment dels seus fills a través de vosaltres, de Projecte Hombre, i la veritat és que han de tenir molta cura, no?, des de la distància, però sense agobiar el malalt, no? Perquè sí. No se n'adoni que estem constantment pendents de què fa, què deixa de fer, amb qui va, amb qui truca, qui parla, etc.
Clar, quan les persones venen aquí a fer tractament, al final són molts anys, no?, que porten en consum d'addicció, potser fa més de 10 anys doncs, que estan consumint, i això ha provocat doncs, també una desconfiança, un desgast a nivell familiar, no? I nosaltres, des del Projecte Home, a part de treballar doncs, amb les persones que venen aquí, també treballem molt amb les famílies, no? Perquè també no només el propi usuari que ve aquí doncs, ha de fer canvis, sinó que a vegades la família doncs, també pot aprendre a acompanyar-lo, també pot aprendre doncs, a fer canvis doncs, perquè millori la relació, no? Per tant,
Certament. És
molt important doncs, aquest seguiment o aquest suport també familiar, encara que sigui doncs, des de la distància.
Tots hem estat joves en algun moment de les nostres vides, Joan, però és veritat que hi ha molts joves. Crec que un de cada 5 joves d'entre 14 i 18 anys han consumit cànnabis en els darrers 30 dies. Hi ha preocupació en aquesta franja d'edats?
Sí, la veritat és que sí. Nosaltres les dades que tenim, no, és que tot i que baixa el consum de cànnabis respecte a l'any passat, nosaltres, un de cada dos adolescents que venen a demanar ajuda consumeix cannabis. I el que sí que hem vist doncs, en aquests 2 anys de pandèmia, tot i que el consum ha baixat, és que aquells adolescents o joves que ja consumien, quan venien a demanar ajuda, encara consumien més quantitat, no? I això fa doncs, que també a nivell fins i tot de patologia dual, no? Quan tu consumeixes una droga en aquesta etapa, l'adolescència, quan estàs en una etapa de desenvolupament, encara a nivell doncs, cerebral doncs, encara no estàs madur, doncs el consum de la droga encara pot ser més perjudicial, no? I no només el consum de cannabis ens preocupa, sinó també el consum d'alcohol, no? El consum d'alcohol, doncs, d'un any per l'altre, doncs, ha pujat d'un 15,8% a un 25,4%. I l'alcohol, al final, és la primera substància que consumeix un jove, no? La mitjana és als 14 anys.
Sí.
I això fa, doncs, que també sigui una substància molt normalitzada, molt relacionada amb l'oci, amb passar-s'ho bé, amb festivitats, no? Com pot ser també Sant Joan. Llavors, és molt important, no?, fer aquesta prevenció a les escoles, fins i tot a nivell familiar, doncs, de que l'alcohol doncs, també es pot desenvolupar una addicció, no?
Joan, quantes vegades has escoltat allò de no, si jo controlo, hi ha aquesta línia molt fina, no?, entre el jo controlo i el que ja deixes de controlar.
Sí, correcte. Al final, no?, la gran majoria d'adolescents i joves que venen aquí, sobretot venen per la insistència de la seva família,
clar,
perquè el propi adolescent o jove no veu que el seu consum sigui problemàtic, no? És a mesura doncs, que ve aquí que realment veu, no?, que diferents àmbits, doncs, com pot ser la comunicació familiar, doncs n'hi ha molta menys, a nivell del seu entorn doncs, també hi ha sempre el consum, fins i tot a nivell acadèmic o laboral doncs, hi ha un baix rendiment.
el consum, més enllà de consumir, doncs afecta molts àmbits o moltes àrees de la teva vida, no? I és a partir d'aquí que nosaltres doncs treballem totes aquestes àrees i àmbits perquè finalment doncs deixin aquest consum.
T'agraeixo molt, Joan Mercader, psicòleg i terapeuta de Projecte Home, que hagis estat amb nosaltres. Gràcies per la tasca que feu i es pot sortir si un vol i es deixa portar per mans de gent que en sap, i en aquest cas estem parlant de Projecte Home, que així està més que demostrat. Joan Mercader, gràcies, enhorabona.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Yo escucho.
Los deportes que lo que más escucho.
Tú escuchas.
¿Y escuchas desde Costa Rica tiempo de juego?
Desde las 5 de la mañana.
Él escucha.
Claro, y además os escuchábamos, y además con mucha razón, con muchos argumentos.
Gracias, presidente.
Chao.
Escucha este martes Tiempo de Juego.
Partidazo, programa de radio.
Desde las 8:30, la Liga de Naciones. Portugal, España.
Ataca España, Manolo.
Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos, que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Fins aquí ha arribat el programa de la Linterna Cope Catalunya i Andorra d'avui. Ja sabeu que a Barcelona estem tancant festes i que avui serà el Piro Musical. Estic convençuda que hi ha molta gent ara mateix a les carreteres que estan tornant, perquè, clar, si a Barcelona i algunes poblacions hi ha hagut festa, doncs han aprofitat, cosa ben feta. I a la resta de Catalunya, dir-vos que gràcies per estar amb nosaltres, que tornarem demà a la mateixa hora, de 7 a 8, aquí a la Cope, des de Barcelona per tota Catalunya, amb l'actualitat del dia. Espero i desitjo que sigueu molt feliços, que si voleu recuperar alguna cosa de les que fem en aquest programa o qualsevol altre programa, has d'anar-te'n a cope.es i allà has de buscar la teva emissora. Que vols escoltar a Barcelona? Doncs Barcelona, i allà trobes tota la programació que fem a Catalunya. Recorda, demà t'esperem aquí, mateixa hora, i ara et deixem amb Ángel Expósito i la Linterna, perquè de ben segur que té molta informació per explicar-nos, com per exemple que ha passat a les eleccions italianes, que ja tothom sap el resultat, però segurament que l'Àngel Expósito ens ho explica. Això i més coses. Que vagi bé, bona tarda, adeu-siau i bon Piro Musical de la Mercè. Adeu-siau!
Catalunya i Andorra.